Hola, Montse.
Què tal, Enric?
Bon dia.
Com anem?
Bé.
L'últim programa de l'any.
Estupendo.
L'últim programa de l'any, nen.
Sí, perquè ja no tornem fins l'any que ve.
No, últim del 2022.
Sí.
I passen els anys així.
El que és la vida, eh?
Que passa en un sospiro.
Un frenesí.
Un frenesí. És un frenesí. Bueno, bon dia, amics de Fila Zero. Avui és el nostre últim programa de l'any.
D'aquest any.
D'aquest any.
De l'altre en queden molts.
Res, que el dia, no sé quin és...
Dia 13, tornem.
Ai, el dia 13.
13, tornem.
El dia 13, el dia 13. Molt bé. I avui, a més, portem pel·lícules, perquè com que no farem més programes fins al dia 13, pel·lícules que es van estrenar dimecres, que s'estrenen avui, que s'estrenen divendres de la setmana que ve.
A més, ara els han agafat la mania d'estrenar els dimecres i els divendres.
Bueno, perquè així ja va ser feina.
Ara per,
clar.
Per anar fent.
Clar. Bueno, què fem? Engeguem?
Sí, comencem per l'un. Mira, tenim, del dimecres passat en tenim dos. D'avui, només una.
Una. El dia de les estrenes, una.
Que n'estrena algun altre més, però que no...
Com però que no l'hem posat.
Havíem de fer una tria per fer
clar.
De tots aquests dies, no? Després, el dimecres que ve, n'estrenen quatre. Bueno, n'expliquem quatre de les que estrenen. I
el dia
per l'altre dimecres, que és el 4,
clar.
Estaran a punt de venir els Reis, ja us aviso.
Sí.
Quatre més.
Clar. És que ho fan dimecres perquè venen totes les festes i llavors és víspera de nit bona, víspera de cap d'any.
Ho fan perquè els interessa i volen i
exacte.
Tenen ganes.
Bueno,
comencem?
Comencem.
Comencem per la de dimecres, les dues de dimecres passat.
Doncs vinga, comencem amb Broker. Broker és una pel·lícula surcoreana i és del director Hirokazu Koreeda, que ja n'hem parlat d'ell d'algunes vegades, aquest senyor.
A mi allò de Koreeda em sona algun tipus de cola.
És que no és Koreeda, és Koreeda.
Bueno, però no et sona
a, sí,
a per allà, enganxar la dents d'Europa, si sí. Que bueno.
Doncs el Koreeda...
Sí. Mica enganxós aquest noi.
És el director de pel·lícules com Després de la tormenta, Un assumpte de família, de tal padre, de tal hijo, que totes elles doncs, ja tenen...
Són bones, eh?
Exacte, ja les hem vist i les podem recomanar. Interpreta el propi principal, Sang Hang-ho, que és el mateix protagonista de Paràsitos, la pel·lícula que va guanyar l'Oscar, que també era de sud-coreana, molt bona. I també Crònica d'un assassinat en sèrie. L'acompanyen amb ell Bae Dona, d'Un mar de tranquil·litat, Sense buit o L'atlas de les nubes. Aquesta pel·lícula, justament en el Song Kang-ho, no sé si es deu dir així
bé,
o no, però jo m'hi esforço.
No.
Es va estrenar al Festival de Cannes d'enguany. I diu que, bueno, que és una pel·lícula, a part de ben valorada per la crítica, que tot i ser una pel·lícula trista, diu, és una pel·lícula reconfortant. Explica'ns per què.
A veure, és de nit, està plovent.
Vale?
I una mare jove sí. Abandona el seu nadó a les portes d'una església.
Vale.
De moment, bon rotllo.
Bon rotllo.
El crio el recullen dos homes que resulta que es dediquen a robar nadons abandonats per vendre'ls i a pares que estiguin disposats a pagar una tarifa
La que els posin, clar.
La noia torna a l'església.
Uh-huh.
Una mica, bueno, una mica
empenedida.
No del tot. Empenedida. De que ha deixat el crio allà, no? I hosti, què li passarà? I aleshores descobreix el negoci il·legal d'aquests dos paios.
De tràfic de nadons.
I què fa? Decideix unir-se a ells per trobar uns pares adoptius que li comprin la criatura, però que siguin gent que ella creu que són bons, no? I en aquest viatge per carretera que fa ella amb els dos lladres o revenedors de nadons i el nadó, doncs fa que tothom que es creui amb aquella criatura canvia radicalment.
Està bé. Sí, són aquells tocs màgics dels japonesos, no?
Sí, no són japonesos.
No, subcoreans, però bueno, que és aquella cultura que té... Aquest...
Tu d'Andorra cap enllà i tots són japonesos.
Que és burro. Bueno, diu la crítica també que és una road movie encoberta, això que dius acabant d'aquest viatge, i diu una història de sentiments i d'investigació policial molt apta per ser vista i per ser disfrutada. Molt. Les dues coses.
Doncs aquesta l'anirem a veure, Montse.
Molt bé, doncs anirem a veure el Coreda. Seguim?
1-0.
Hem d'anar de pressa, perquè en tenim
vinga,
bastantes. Altra,
va, Montse,
vinga,
va, quina altra?
Eugeni Grandet.
Es pecado esperar un gran amor. ¿Cuándo tomará la decisión sobre Eugeni? Nuestra mala fortuna no la hace deseable.
Será mejor esperar para apuntar más alto.
Eugeni Grandet és una pel·lícula francesa, en aquest cas dirigida per Marc Duguin, qui fa també el guió, però que es basa en una novel·la d'Honoré Balzac. Aquest és el mateix director de Canvio de Reines i participen a la pel·lícula Oliver Gourmet, que ja el vam veure en aquella pel·lícula, i també a Dos Mujeres, i Josephine Japy de Les Fantasies o El Monje. Com a tercera protagonista hi ha Valérie Bonneton de Pequeñas Mentiras per estar juntos. No, la segona part. Per tant, una adaptació d'aquests escrits de Balzac.
A veure, tenim en Fèlix Grandet. Aquest és un home que reina a casa seva.
Sí. Vale?
Una casa modesta a Saumur i té la dona i la filla, Eugeni, que porta una vida sense distraccions. Perquè resulta que el tio és més avar que jo.
Que no estàs escruix.
Això. El Fèlix, el pare, no veu amb bons ulls cap pretendent que demanen la mà de la filla. Claro. Perquè, clar, no vol ni donar dot i, a més, vol que tinguin molts calés per
claro.
Poder xupar, però no que li estiguin,
claro.
No? De cop i volta arriba un nebot del vell, que és un dandy parisino, ve de París, va en plan xulo,
sí, en plan guai.
Que és orfe i està arruïnat. I aquest posa potes en l'aire la vida de la noia, perquè l'amor apareix a tot. I la generositat de la Eugenie, que és el nom de la filla, cap al seu cosí, ensorren el pare Grandet en plan histèric, té un aire de por, i enfront de la seva filla estarà més disposat que mai a sacrificar-ho tot per aconseguir ganàncies, per aconseguir negoci, inclús la seva pròpia família.
Carai.
O sigui, és l'avarícia
que rompe
a muerte,
el saco.
A sí, muerte.
Sí. Molt bé, molt bé, molt
bueno,
bé.
És la història del text escrit per Balzac.
Per Balzac, sí, sí.
Que era, bueno, era un paio que explicava molt com era la gent en aquella època, que ara també hi
sí,
és.
Sí, sí.
Per tant, entrava molt en la vida de la gent, de les persones. Quina fem ara?
Fem la que estrenen aquest vespre. I es diu Los Crímenes de l'Acadèmia.
Capitán, aquí arriba hay un cuerpo.
Los Crímenes de l'Acadèmia és una pel·lícula americana, en aquest cas dirigida per Scott Cooper, qui també fa el guió, i sobre una novel·la de Luis Bayard. És el mateix director de Black Mass, Corazón Rebelde i Hostiles, i en els papers principals tenim sobretot a Christian Bale, aquest actor que ha fet
que
el cavallero...
Ja que s'aprima, s'engreixa...
Això mateix, que s'aprima el maquinista, que s'aprima l'American Psycho, que es posa catxes al cavallero oscuro i que s'engreixa a la noche más oscura. O sigui, oi?
Fa tota la gamma de pèl·lis.
I a més l'acompanyen Harry Milling, del Gambito de Dama i Harry Potter, i Gillian Anderson, que ens en recordem d'ella a part de la sèrie recent de La Caza, per Expedient X.
Molt bé, això està basat en una novel·la amb el mateix nom, de Luis Bayard,
sí.
Los Crímenes de l'Acadèmia. I l'acció és al voltant d'uns assassinats que van passar l'any 1830 a l'Acadèmia Militar d'Estats Units, a West Point.
Ah, sí.
I per descobrir el que ha passat, el detectiu veterà, que és en Christian Bale, s'hi desplaça per resoldre aquests crims. No? Té l'ajuda d'un assistent que és curiós, és el Edgar Allan Poe. I aquest assistent hi juga un paper clau en la investigació. i és el que més tard serà escriptor
de de novel·les de por.
Exacte.
Molt bé, aquesta pel·lícula el dia 6 de gener l'estrenen a Netflix, per tant,
avui
no cal que aneu al cine, perquè el dia 6 de gener l'estrenen a Netflix.
Ah.
I
bueno,
ja està bé que avui no hi vagin, perquè s'inaugura l'exposició de pintors d'aquí de l'Ametlla.
És veritat.
I per tant...
No cal que aneu al cine.
No cal que aneu al cine, avui a les 6 de la tarda a la cofradia.
Per Netflix ja la veureu. Ara demà al cine.
Molt bé, doncs anem a la següent i aquesta s'estrena el dia 28. Per tant, estem a dimecres de la propera setmana. I comencem amb El peor vecino del mundo.
Hola, Otto.
Piérdete. Ni se te ocurra dejar que esa rata vuelva a mear en mi entrada.
Pasa de él, príncipe. No sabe quién ha sido.
Pues uno de vosotros dos. Largo de aquí.
El peor vecino del mundo és també una pel·lícula americana dirigida per Mark Foster, en aquest cas, que és el mateix director de Guerra Mundial Z o Descubriendo Nunca Jamás. I en el paper principal tenim també un altre dels actors ja consagrats com Tom Hanks. Tom Hanks, no diré pel·lícules perquè ens avorrirem de dir-ne i de fet més de 100 i per tant no cal, tothom coneix a Tom Hanks. I a més hi participen en la pel·lícula Mariana Treviño del Club de Cuervos o 100 dies per enamorar-se i Rachel Keller de Fargo 2014, la sèrie i El mentalista.
Molt bé, aquí tenim un home vidu i rondinaire. Però rondinaire,
Sí.
Que... el seu delit de la vida és rondinar i apretar a la gent que viu per allà prop. Inclús ha intentat suïcidar-se, però sempre el suïcidi s'ha frustrat per diferents motius.
Sí.
La seva vida té un gir inesperat quan arriba al veïnat una parella amb dues filles que li faran veure que la vida pot ser diferent amb una...
Ser més optimistes,
amb una altra
vitals,
manera de veure's. I aleshores el tio estableix una relació entre ells, entre ell i les noies aquestes, que és, bueno, que commou. També estem parlant d'una pel·lícula, és una adaptació d'un llibre de Frederick Backman, i és un remake d'una pel·lícula sueca, que també es basava en la mateixa en aquesta novel·la.
Que es deia un home anomenat Ove, que és del 2015,
exacte,
i ara és un home anomenat Otto, tot i que aquí l'han traduït per El peor vecino del mundo, perquè mira, que era com una pel·lícula de Santiago Segura.
Penixis,
sí. Bé, anem amb una altra, i aquesta que també és per la setmana que ve, per dimecres, dia 28, que és RMN.
¿Bucarest? ¿Bucarest?
No, Bucarest está por allí.
Ah, vale. Oeste.
No, el oeste está por ahí.
Ah... No sé, des de casa todo es oeste.
Aquesta pel·lícula és romanesa. Per tant, podria ser romaní.
O ràdio
municipal de Núria. Aquesta està dirigida per Christian Mangiu, que és el mateix director de 4 meses, 3 setmanes, 2 dies, una pel·lícula que explicava l'evolució d'una noia embarassada a la Romania de Ceausescu.
Era bona aquella.
Molt bona, molt dura, perquè ella vol perdre la criatura i passen de tot.
Amb aquella il·luminació...
Sempre de 20 watts.
De poca llum en les bombetes,
diguem. I ella s'ha d'anar amagant perquè, bueno, doncs aquesta, que l'hem vista. Más allá de las colinas, los exámenes, i els actors són també romanesos, poc coneguts aquí, dels que en tenim poca informació, però sí que apareix Judith Estate i Marin Grigore, que van participar de la pel·lícula Sida Nevada, una pel·lícula que també va tenir la seva anomenada. Bé, és una pel·lícula que es va preestrenar al Festival de Sant Sebastià, va participar també del Festival de Cannes, per tant, té una valoració molt alta per la crítica,
moltíssim,
amb la qual cosa, bueno, confiem que ja que ens van agradar les altres pel·lícules, que aquesta també...
Ha de ser bona, ha de ser bona, molt, sí. A veure, aquí el protagonista és Matías, un home que torna abans de Nadal al seu poble natal a Transilvània. Ha estat una temporada treballant a Alemanya. I quan torna, està preocupat per l'educació del seu fill, Rudi, per l'educació que ha rebut de sa mare, de la Anna. També necessita saber com està el seu pare i també vol tornar a veure a la seva ex-amant, Xila. Quan la fàbrica que dirigeix aquesta dona, la ex-amant, contracta treballadors estrangers, comencen a aflorar impulsos i ressentiments molt arrelats.
Xenofòbia, no?
Esclaten conflictes, no ens expliquen gaire més. I emocions, i se'n va fer punyetes aquell vernís de pau que té la comunitat.
Sí, no ho dic perquè la crítica ens parla, d'aquest to de denúncia de la xenofòbia, i ens parla, diu, la sobrietat del to marca aquesta pel·lícula, construïda de forma impecable, amb un grió molt sòlid i amb una mirada gens complaent cap a una realitat que es mostra amb tota la seva cruesa. I de fet, havent vist les altres, doncs sí, és un cinema molt social, però un cinema molt poc...
Molt social, molt realista,
exacte.
I on es viu malament, es viu malament.
Amb molt poques llicències poètiques.
Exacte. Molt bé, anem per una altra.
I ara ja saltem al 28 de desembre. Ja hi érem, el 28 de desembre?
Ah, sí?
Vale, és que ja tinc un lío de dies. Vale, i és El descubierto.
¿Por qué el acoso sexual está tan arraigado y es tan difícil de abordar? Interroguemos al sistema.
Hola, me llamo Jodie Cantor. Investigo para un reportaje del New York Times.
¿Qué has conseguido?
Parece que el acoso en Hollywood es abrumador.
El descubierto, que també té un títol que els passa pel nas, es deia, ella va dir, doncs El descubierto és una pel·lícula americana d'Estats Units.
És que són molt creatius.
Molt, molt, està claríssim. I està dirigida per Maria Rader, sota l'argument d'un llibre de Jodie Cantor i Megan Twohey. Aquesta directora l'hem trobat també en pel·lícules com El hombre perfecto, Anon Ortodox o Stephanie Zweig, Adiós Europa, molt. També d'aquelles sèries que ja l'hem recomanat aquí, sí. I que s'ha de veure. I bé, apareixen doncs Joel Kazan, Patricia Clarkson, Karel Mulligan, i és un drama basat en fets reals que amb una puntuació prou bona el precedeixen nominacions a Globus d'Or, al Film Institute, al Choice Awards, al Satellite Awards. Vull dir que, bien, tenim una altra pel·lícula bona per aquests Nadals.
Molt bé, a veure, això va de la Jodie Cantor i la Megan Twohey. Són dos periodistes. De les més reputades del New York Times.
Sí.
I reben una notícia que podria sacsejar el Hollywood ja per sempre. I és que el Harvey Weinstein, un dels productors més reconeguts de Los Angeles, podria haver assetjat sexualment una sèrie d'actrius amenaçant-les amb no donar-los papers si no es deixen fer el que ell vulgui. La Jodie i la Megan s'embarquen en una investigació que sacseja tota la ciutat de les estrelles, tot el Los Angeles, i tindrà influència en el següent capítol del moviment Me Too.
Sí, de fet, aquesta setmana,
actual,
sí, però aquesta setmana el Harvey Weinstein ha tornat a ser actualitat, perquè
sí.
Ja ha tornat a sortir més casos d'aquests d'assetjament.
A
mi aquestes pel·lícules de periodistes que fan investigació m'encanten. Jo crec que hi ha molta gent que estudia periodisme perquè veuen aquest tipus de pel·lícules, cosa que jo no he fet.
Han substituït a les pel·lícules de judicis.
És veritat.
Hi havia les pel·lícules de judicis,
sí.
Sí. No per força el Perry Mason, però pel·lícules d'aquell estil.
Sí.
Que era de no és menos cierto, senyor acusado, que usted.
Sí. I llavors tenim les de periodistes.
I ara han vingut les de periodistes.
No, ara no, perquè fixa't, aquella pel·lícula que era sobre l'escàndol del...
Garganta Profunda.
De Garganta Profunda, exacte.
Sí.
Després fa anys els Oscars
que
Spotlight, dels abusos dels capellans
sí.
a Amèrica.
Sí, sí.
Vull dir que però són maques, perquè hi ha tota la investigació, tot el trajín, tot l'ai. Molt bé.
Va, vinga, anem per una.
Som-hi, que encara estem al dia 28.
Això, l'última del 28.
La novel·lista i su pel·lícula.
Oh, 안녕하세요. 작가님 아니세요? 저 아세요?
La novel·lista i su pel·lícula és una pel·lícula surcoreana, igual com quan hem començat, i en aquest cas de Hong Sang-soo, que és qui fa de director, de guionista i fa la música i la fotografia. Vull dir que aquest senyor fa tots els papers de l'auca en aquesta pel·lícula, menys actuar.
Això té el nom de tres coses.
Clar, Hong Sang-soo.
Jo m'agrada molt quan pronuncies el coreano. Sobretot el sud-coreano.
El sud-coreano t'agrada, eh?
M'agrada,
que sí?
No, m'agrada com ho pronuncies.
Com ho pronuncio. Això és una declaració d'amor, en tota regla, eh?
Jo, amb els anys, de vegades dic, jo no sé què puc dir aquesta dona. I aleshores em pronuncies algun sud-coreano i ja ho tinc.
Ja ho sé.
És això.
Bueno, doncs...
Segueix.
Ja t'ho diré més sovint a la intimitat, això. Bé, aquesta pel·lícula, bromes a part, és una pel·lícula que també té molt bona puntuació. Va guanyar el gran premi del jurat Los de Plata del Festival de Berlín, el que va guanyar la nostra catalana, el Carràs, el d'or, doncs ells van guanyar el de Plata.
Van darrere.
Van darrere nostre, vale? I aquesta, que ara ens explicaràs de què va, tot i que el gènere ja ens diu que és cine dintre del cinema, aquelles pel·lícules així. Però abans que ho llegeixis, m'encanta això, diu, els darrers minuts es desborden fins a lo sublime. Una carta d'amor a la creació artística i a la noia que t'agrada. I clar, tu has llegit l'argument i jo he parlat en coreano i t'ha agradat i estàs en el rotllo.
Mira, és d'aquelles pel·lícules que... L'argument que t'expliquen abans d'estrenar-la,
sí,
una mica no et diu res.
I menys en coreano.
No, exacte, i menys en coreano. Però és d'aquelles que no està passant res.
Ja.
Senzillament, són gent que parla i que es van mostrant.
Uh-huh.
A veure, tenim una famosa novel·lista, Yoon-hee, em queda bé.
Ei, també.
Que es reuneix amb dues amigues i la vetllada sembla estar, no sé, com plena d'amargor.
Uh-huh.
Perquè una d'elles va deixar d'escriure per obrir una llibreria i encara no li ha dit a Yoon-hee què en pensa del seu darrer llibre. L'altra és cineasta,
uh-huh,
i no ha arribat mai a adaptar aquell llibre de Yoon-hee, i això que ho tenien planejat. I el més desconcertant de tot és que la Yoon-hee no ha publicat res en bastant de temps. En comptes d'això, ha començat a qüestionar el seu enfoc literari i té dubtes sobre la sensibilitat que ha fet amb el seu estil, no? I com ha treballat ella la literatura des de la seva personalitat.
Que bé, eh? És d'aquelles pel·lícules que, si fos francesa...
No seria el de la Yoon-hee.
No.
Seria
no, però vull dir que són d'aquelles pel·lícules de diàleg, de crítica,
sí,
sobre...
En silenci.
Això mateix.
Amb
veus com tu m'entens? Veus com m'entens?
Amb la càmera quieta.
Sí, amb un menjador veient com la gent parla. I
amb el braser. Bueno, això ja no t'ho deia notar. Molt bé.
Per mitja. Va, ostres, que avui estàs fatal. La següent és la que ja estrenaran el dia 4 de gener, vigília de Casi de Reis.
Que és l'altre dimecres.
Que és l'altre dimecres. Quin rotllo de programa avui.
És el programa, és el com es diu, el fil a zero en el tiempo.
Sí. I es diu Living.
Desde que era pequeño, lo que quería era ser funcionario. Supongo que se me olvidó vivir un día detrás de otro.
Buenos días, señor.
Buenos días, señor Williams.
Sin ser feliz ni infeliz.
Living és una pel·lícula anglesa i aquesta pel·lícula està feta sobre un guió de Akira Kurosawa.
Bueno, sí.
És un remake del guió de Akira Kurosawa. Bé. Aquesta pel·lícula està dirigida en aquest cas per Oliver Hermanus i participen en ella Bill Nighy de Pirates del Caribe, El Jardinero Fiel, Valkyria, Pride, Emel Wood de Mr. Wayne, Tom Burke de Mank i Alex Sharp, de Juicio de los Siete de Chicago, i que és una pel·lícula també carregada de bons actors, també molt ben valorada per la crítica, i també nominacions a tots els premis habidos i por haber de l'any 2022.
Sí, sí, sí. És una pel·lícula reconeguda ja abans d'estrenar. A veure, Williams és un funcionari veterà ja de l'oficina burocràtica en la reconstrucció de la Gran Bretanya després de la Segona Guerra Mundial, o sigui, any 45, 50, 50 etc. Clar, el país va quedar devastat pels bombardejos i tal, i aleshores doncs, van fer aquesta mena d'oficina per organitzar aquesta reconstrucció. Sí, sí. El seu dia a dia passa entre el paperam de l'oficina governamental fins que se li diagnostica una malaltia mortal. Ell és vidu i li amaga la malaltia li amaga el seu fill. El seu fill ja és adult, ell ja és grandot. I quan se n'entera d'això, doncs passa una nit de bogeria en companyia d'un escriptor bohemi, allò de sempre, no m'ha dit tot això. Evita tornar a l'oficina, però una amiga, una companya de la seva oficina, del treball, l'anima a trobar un sentit pels dies que li queden. És allò de dir, tu t'has dedicat a això, etc. Vale, però el temps que et queda, com el vols viure, no?
Sí.
I a partir d'aquí, el Williams intenta salvar un projecte modest, però un projecte personal, per reconfigurar el sistema burocràtic en el que treballa.
Molt bé. Sí. És allò de que els oficinistes i els funcionaris hasta poden fer coses xules.
No, però és la història que sí, no ens plantegem sí. Mai, estem vivint sense entrenar-se'n
sí.
I el dia que diuen, noi, això se t'acaba d'aquí dues setmanes,
sí.
És quan dius, hòstia, el que em queda per fer, el que m'agradaria fer, per què estic fent això, no?
Clar.
Una mica és...
Sí, sí, aquesta reflexió.
Estic seguint el rotllo.
Molt bé.
Bueno, aquesta també és d'anar a veure.
També. Doncs vinga.
Anem per una altra
perquè no acabem, eh?
No acabem.
El despertar de Maria.
25 años de experiencia, eso está bien, muy bien. Poca broma, es la Escuela de Bellas Artes.
El Despertar de Maria és una pel·lícula francesa de Laurien Escafri i Yvonique Muller. Vale. És la primera pel·lícula que dirigeix ell. Vale? En aquest cas està protagonitzada per Karine Viard, de Les Fantasies o Cena de Amigos, per Grégory Gadebois, de Normandía al Desnudo, Oficial y el Espía, o Noé Adita, del Gran Baño y los Pasajeros de la Noche. D'aquesta no tenim massa informació, és una pel·lícula que la deuen estrenar alhora a França i aquí, per tant no la tenim ni valorada ni comentada.
És una comèdia romàntica, per tant,
sí.
És una pel·lícula aquelles franceses, suau,
lleugereta,
que pot fer moments, pot fer riure una mica.
I a moments es posa emocionant.
Exacte, sí. però que no pretén tampoc ser un estuari. No sé si m'agrada.
Sí.
A veure, la Maria aconsegueix un treball en l'equip de neteja de l'Acadèmia de Belles Arts de París. Seria una làstima no haver-te. Per tant, és una dona que no té feina i que té problemes econòmics i
sí.
Aconsegueix aquest treball, el qual és un xollo. La seva vida, un xollo, vull dir, per ella és
clar, però, sí,
normal.
Sí.
La seva vida, doncs, canvia. Des del principi, amb qui se sent molt bé és amb Hibbert, un excèntric conserge de l'escola, que està obsessionat amb imitar els moviments de ball de l'Elvis Presley.
Sí.
I en el tràiler es veu com ella l'enganxa allò, però no partia la...
El tio allà, shake, shake.
Sí. I, bueno, es crea com un vincle entre ells dos que trenca la solitud de la Maria. I es redescobreix a si mateixa i a un nou món d'il·lusions.
Està bé.
S'atrevirà a deixar-ho tot per disfrutar
de la vida
i de l'amor? Doncs
pues mira, si estigués en la situació de l'anterior, segurament sí.
Però no l'han vist.
No,
ella no l'ha vist.
Ella no l'ha vist.
Encara no l'havien estrenat. En fi, el dubte és aquest, què farà?
Molt bé. Anem a la penúltima?
Anem a la penúltima.
Vinga, va. Silent Land.
Qui et donne banjo?
Two days.
Today's and the pool is ready.
Silent Land és una pel·lícula polonesa, en aquest cas escrita i dirigida per Agnieszka Wodzinska. No em diràs, eh? Jo aprendré idiomes d'aquesta.
Jo no sé si... què m'activava més, si això, l'Agnieszka...
Espera, que l'última és també coreana, eh? Que ja veuràs...
No sé si m'agrada més el polonès,
el coreà.
El teu polonès o el teu coreà.
Bé, està protagonitzada per una sèrie d'actors que ja han fet alguna cosa aquí però que no en tenim massa coneixement, per tant, no vull...
Embolicar-te.
No vull embolicar ni amb el nom.
T'estàs embolicant per dir que no et vols embolicar.
Això mateix. I tampoc no tenim cap informació com a valoració de la crítica. Sí, algun comentari que diu: inclús abans que la història es comenci a desenvolupar, Wodzinska infon una sensació de pressentiment. Tan, tan. Explica.
El trailer és espectacular. És una parella perfecta, eh? Guapos, alts...
Així com tu i jo.
Bueno,
sí, més o menys.
Una mica ens segueixen.
Sí.
I que lloguen una casa de vacances a una illa d'Itàlia. La realitat no està a l'alçada de les seves expectatives, és a dir, la casa no és tan maca com ells esperaven.
Vaja.
Quan i se n'adonen que hi ha una piscina, però en canvi està espatllada, està malament la piscina. Està,
diu, arregla-se.
No? Ignorant que la illa té escassetat d'aigua, ells diuen que l'arreglin. La presència constant d'un estrany, que és el paleta que està intentant arreglar la piscina, aquesta presència constant del paleta envaeix la idea de seguretat de la parella.
Uh-huh.
O sigui, aquest tio, a veure si...
Clar, que són rics, s'han de bunkeritzar.
Bueno, si més no, és el desconocido, no?
Sí, que està passejant-se per casa tot el dia a veure si acaba d'una vegada.
Exacte, i a veure si que no agafi el moradí. No?
Sí.
I tot això posa en marxa una cadena d'aconteixements que els fa actuar d'una manera instintiva i irracional. I van a parar cap al lloc més fosc de la seva relació. Ei, això...
Sí, promet, promet.
Això promet.
Molt bé.
Anem per l'última?
Anem per l'última. I com et deia, doncs la tercera pel·lícula...
Aquestes no les aneu a veure demà.
No, no les trobareu.
Fins al dimecres 4.
Això mateix.
Això que són per l'any que ve.
Va. Doncs l'última, com deia, és la tercera coreana del programa.
Digue.
Que es diu Hunt, caza a l'espia.
Això no és coreano ben bé.
No. De fet, coreano només es diu Hunt. L'altre també s'ho han inventat.
Alto! Francotirador! ¿Cómo se te ha ocurrido matarlo? ¡Tú has dejado que te cogiera!
Hunt, com dèiem, és una pel·lícula coreana, de Corea del Sud, i està escrita i dirigida, alerta al teu i de que vull, que és Lee Jung-hae.
Hòstia,
que sí?
Això no m'ho havies d'haver dit.
Doncs aquest Lee Jung-hae, que fa de director i de guionista, en aquest cas també és l'intèrprete principal. I saps de què? No. Del Juego del Calamar. Per tant, tenim en aquest senyor, tenim a Jung Woo Sung, de Siren Seed i Nido de Víbores, i una ristra de surcoreans que no penso dir.
Que ja t'has cansat.
Que ja m'he cansat. La pel·lícula també
està... Com que saps que m'agrada, clar, t'has cansat.
No, home, no, ja t'ho diré tantes vegades com
vulguis. I què, què?
La pel·lícula està prou ben valorada, va participar al Festival de Cannes i a Sitges, d'enguany, va estar nominada millor pel·lícula. Bueno... Diu que aconsegueix exprimir cada gota de suspens i, més important, d'humanitat i d'emoció. És a dir, que ho exprimi tots els sentiments i totes les emocions.
Molt bé.
Explica, explica.
A veure, 1980, Corea del Sud. La presidenta del país és assassinada i l'exèrcit pren el poder. Corea del Nord veu en això una oportunitat per una futura invasió i envia un dels seus espies. Park Byeong-ho i Kim Jung-do són dos alts funcionaris de seguretat.
Ai, Enrique, tu també. Tu també.
En fi, són dos alts funcionaris de seguretat de Corea del Sud i són assignats per buscar aquest infiltrat.
Uh-huh.
És a dir, els del sud D'alguna manera se n'enteren de que han enviat algú i els diuen, a veure qui cony han enviat i què farà aquest. I així comença una cacera i una carrera contra el temps. La situació de les dues Corees està a punt d'una implosió i els dos agents, en el curs de la seva investigació, desenterraran uns secrets obscurs que amenacen amb canviar la història del país. Recorda que la Corea del Nord i del Sud és allò de la guerra de Corea dels anys 50, dels americans, i que van fer el paral·lel, o no sé si era el 29 o no sé quin, que deien d'aquí cap amunt,
és nostre, d'aquí
influència cap comunista, d'aquí cap avall, influència capitalista.
Exacte.
I sempre han estat amb aquest poder. Bueno, sempre des d'aleshores.
Clar. Claro.
Molt bé. Senyores i senyors, ara sí que us deixem tranquils.
Sí, perquè déu-n'hi-do, avui hem fet un programa especial Navidad.
Sí,
oi?
Ens ha quedat bé.
Ens ha quedat prou bé, sí.
Navidad y Año Nuevo.
Sí. I ens acomiadem.
Fins al dia 13.
Fins al dia 13 de gener.
El dia 13 de gener, un dia celebrat, conegut. En fi, tornem.
Sí, sí. I jo proposaré aprendre coreano durant aquestes vacances.
Molt.
I de cara a l'Año Nuevo ja veurem el dia 13 si puc fer un pinito.
Un pinito com jo.
Com jo.
Du. Molt bé, amics de Fila Zero, fins al dia 13.
Bones festes.
De gener.
Bon any nou.
Del 2023.
Fins la propera. Adéu.